l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Són 8:15 del vespre d'aquest dilluns 9 de novembre del 2020. Benvinguts al Tribuna Preferent. Un dilluns avui una mica de destrempada, la veritat, veient com ha acabat l'exigent tram de 5 partits del Centre d'Esport Sabadell en qüestió de 15 dies. Ha estat una autèntica muntanya russa. Hem passat del primer punt de la temporada a la primera victòria a casa, la primera victòria a domicili, i ara aquestes dues últimes derrotes en què s'ha barrejat d'una banda les hores de vol que portava les cames l'equip, juntament amb aquest mal que, la veritat, sembla no ens traiem de sobre, el fet de no saber tancar partits que a priori es posen de cara, es posen favorables. El desànim potser s'ha tornat a apoderar de nosaltres, però no va malament tampoc recordar que l'equip té ja 7 punts, segueix a només 3 de la permanència, amb un partit pendent, insistim, el de l'Alcorcón, i ara per fi tenim dies per endavant per carregar piles i pensar també en un tram de calendari que es tornarà a endurir a partir de finals de novembre. Poseu-vos còmodes, carreguem també tots piles avui al Tribuna Preferent amb el Roger Benet a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us parla en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Som-hi!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Minuts i mig per sobre del punt de 8:15 del vespre. Engeguem aquest Tribuna Preferent, com diem, després d'aquest tram molt exigent de partits del Centre d'Esport Sabadell, que ens ha portat a tots al límit, la veritat, en els últims dies, jugant dijous, dimecres, dissabtes, diumenges, a horaris a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, ha estat una autèntica bogeria. Ja sabeu que podeu participar, podeu dir la vostra a Twitter amb l'etiqueta TP946 per optar cada setmana en el sorteig de marxandatge del Centre d'Esports Sabadell. Avui, de fet, fa una horeta us preguntàvem que quin balanç fèieu del tram de 5 partits en 15 dies de l'equip. De seguida farem aquesta lectura més global del que ha estat, com diem, aquest tram de temporada exigent pel Centre d'Esports Sabadell, però fa poc més de 24 hores va jugar a l'equip i, per tant, també hem de començar analitzant aquesta derrota contra el Màlaga. Saludo ja els tres tertulians que tindré avui amb mi aquí al Tribuna Preferent via Skype. Company del diari AS, Àlex Viescas, què tal, com estàs? Bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
I encantat que siguis aquí, que debutis al Tribuna Preferent. No sé què et va semblar, Àlex, si haguessis de fer un titular del partit d'ahir, què et va semblar aquest Centre d'Esport Sabadell?
Em va semblar que li han pesat molt aquest tram de partits en la ment, a les cames, i al final crec que és el que es va notar en una primera part molt oberta, on els dos equips van jugar bé, va haver-hi alternatives, i una segona part més conservadora, on al final Màlaga fos més contundent o més fresc, o amb les idees una miqueta, amb moltes més clares, es van poder endur la victòria.
Àlex Giol, què tal, com estàs?
Bona tarda, gràcies per convidar-me, Pau.
Bona tarda.
Amb vosaltres.
Qui no el tingui ubicat, potser, o qui el tingui ubicat, millor dit, se'n recordarà de l'Àlex com l'entrenador en el seu dia del Sabadell. Bé, per on tenim ara una mica més calmat, no Àlex, aquest any?
Sí, aquest any vaig decidir fer un any sabàtic, després de doncs, potser més de 20 anys ja vinculat al món del futbol. Estic ampliant la família i això també requereix el seu temps i les meves hores a casa. I també crec que per salut mental va bé descansar i veure el futbol des d'una altra perspectiva.
Què et va semblar, Àlex, el Sabadell ahir?
Ahir vaig veure un Sabadell amb dos cares, no? Un Sabadell que li va faltar controlar aquests petits detalls, fer-se fort a les àrees, i que el Màlaga, doncs precisament, són detalls que va saber controlar, no? Sense ser molt superior, va disputar de 2, 3, 4 ocasions, no tampoc moltes, tampoc va ser, per mi, un clar dominador del partit, no? però va fer els gols en moments importants, no? Tot i que el primer gol vam poder contrastar-lo aviat, que també pel jugador és molt, molt important a nivell anímic, no? Però bueno, sembla, després em va semblar amb la sensació, no?, que tampoc ha fet tant el rival com en altres dies, no?, com el dia del Màlaga potser, ahir de l'Almeria, i se te'n van els 3 punts a casa, que és on t'has de fer fort, no?, per aconseguir la permanència.
I ara una anècdota que ahir comentàvem amb l'Adrián Arroyo a la redacció. Sergio Pellicer, i no precisament l'entrenador del Màlaga. Sergio, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre, bon vespre.
No, no sé si t'han fet aquesta broma.
Bueno, va haver-hi molta conya als grups de WhatsApp, amb la gent de l'Inclusiu, sí, va ser una tarda molt, molt entretinguda.
Com diem també, com ha dit el Sergio, membre també del cos tècnic d'aquesta enorme tasca que fa el Sabadell Inclusiu. Sergio, què tal el Sabadell ahir? Què et va semblar? Estàs encara, com dèiem al principi, amb aquesta destrampada que comentàvem?
Sí, una miqueta sí, no? Perquè veus que el dijous gairebé guanyes el partit, el penal aquell, el minut el 93, el gol que et fan, aquest partit dius, bueno, va, tirarem cap endavant i agafarem els 3 punts i farem una mitja superrodona. I t'agafa aquest partit que veus que no hi ha cames, que al minut 70 ja la gent li costa, clar, perquè portem un munt de partits en 15 dies, pues et queda una mica de regust, no? Que no arribem i pues ja són massa partits, no? Bueno, no hem fet una pretemporada a l'ús, no? Com s'ha fet tots els anys, però és igual per tots els equips. Hem d'estar ja a tope perquè si no patirem, no? Si no comencem a agafar punts, patirem.
Crec que ho heu coincidit pràcticament tots, eh? Veieu massa condicionada la segona part d'ahir contra el Màlaga, el fet aquest d'haver jugat, Àlex, per exemple, 5 partits en qüestió de 15 dies. Es va notar massa aquesta acumulació de minuts que duia el centre d'Esport Sabadell?
Sí, jo crec que sens dubte, i la millor prova d'això són els canvis que fa Hidalgo a la segona meitat. Probablement en una altra situació de minuts Stoikov no surt del camp amb un partit empatat, Grego també acaba sortint del camp, eren els jugadors que més minuts acumulaven aquests partits. Jo crec que això és evident, que hi ha un cansanci físic i que també afecta al final a l'aspecte mental, o si vols a la claredat a l'hora de fer una passada o de fer una rematada, i crec que això també es va notar.
Tu, Aleix, també creus això, que el Sabadell li va pesar les cames i fins i tot, com deia ara l'Àlex, els canvis sí que és cert que tampoc van acabar de portar aquesta frescor que segurament necessitava l'equip?
Sí, per mi junten diversos factors. El tema de l'estat físic tampoc crec que sigui el principal, tenint en compte d'on venim, no? De que la nova normativa permet fer 5 canvis, que és quasi la meitat de l'equip, no? Dels 11 que estan al camp. Sí que és veritat que el calendari ha sigut atapeït. També venim d'una temporada més curta de l'habitual, la temporada passada per la pandèmia, no? I es junta això amb l'estat físic i amb l'estat anímic de l'equip, de veure que ostres, que l'equip està ben treballat, l'equip dona la cara, l'equip té molt clar el que vol, però tot i així no acaben d'arribar als resultats. I després potser el que trobo faltava és 4 o 5 jugadors amb més bagatge a la categoria, no? I que crec que això també dona un empac a l'equip que en certs moments dels partits es troba a faltar.
Sergio.
Sí, bueno, jo crec que un condicionant molt important, i és una dada que ara no tinc exacta, però sí que a la transmissió es va comentar 80 i pico pèrdues de pilota per tots dos equips. Això potser condiciona la capacitat física o no sé si mental, però això de perdre tantes pilotes, tant un equip com l'altre, al final condiciona el joc i condiciona a no poder construir, a no poder jugar com s'ha de jugar, com juga el Sabadell, no? I jo suposo que això és part de la condició física, això que comentaven, i no sé si influeix la mentalitat dels jugadors, no?
De fet, ara us trasllado també una dada que em comentava abans per línia interna el Sergi Parc. Des del 13 d'octubre, que queda ja pràcticament un mes enrere, el Sabadell ho han passat 27 dies. D'aquests 27 dies, el Sabadell s'ha entrenat 26. Per tant, només ha descansat un dia. Sí que és cert que hi ha sessions de recuperació postpartit, que no són el mateix que una preparació de partit, hi ha sessions de pilota aturada prepartit, que també són, en aquest sentit, més suaus, és a dir, no totes aquestes sessions han estat canyeres, com poden ser, però sí que és indicatiu també del sobreesforç que ha hagut de fer el centre d'esport Sabadell. I, en certa manera, Àlex, es podria explicar per què Antoni Hidalgo ha donat un parell de dies de descans als seus jugadors, no?
Sí, sí, evidentment. Necessiten descans, són masses partits en masses dies. Ja sabíem que perdó, aquesta temporada succeiria això. Vull apuntar també que no només li passa al Sabadell, és a dir, el Girona també té partits aplaçats, l'Almeria també tenia partits aplaçats, l'Alcorcón, vull dir que sí, que evidentment influeix i és un hàndicap, en aquest cas contra el Màlaga, clarament, perquè ells no van jugar dijous, però que és un factor que es reparteix una mica entre altres equips de la Lliga.
Sí, això t'anava a comentar també amb l'Aleix i amb el Sergio, no? Que al final les regles del joc enguany són iguals per tothom i ara d'aquí a poc ens tornarem a trobar el mateix.
Sí, totalment, les regles són per tots i més els equips, doncs, tant els que venien de play-off per pujar a segona A com els que van jugar a play-off per pujar a primera, que han tingut les primeres jornades partits aplaçats. I potser sí que és veritat que l'equip més petit, no? el que té menys pressupost, ho pot notar més amb el fons d'armari, no? Amb una plantilla menys àmplia, i això sí que també pot condicionar tant a nivell físic com a nivell anímic quan els resultats no acaben de ser els que ens agradarien, no?
Sergio.
Jo estic totalment d'acord amb el que va comentar el company, no? que això influeix molt, i això de no tenir descans gairebé, o sessions o dies de descans, pues és igual que la feina, no deixen de ser treballadors, no? que si empalmes un partit amb un altre, sense gairebé descans o sistemes d'entrenament convencionals, pues al final el partit es nota, no? Sí que tots els equips sofreixen o pateixen els mateixos calendaris, però bueno, el pressupost és el que hi ha, la plantilla és el que hi ha, i no podem tenir aquesta sensació, no?
Ens deia el Raúl Chao via Twitter que tenim un equip per jugar cada 7 dies. Quan hi ha diversos partits en una setmana ens trobem amb grans problemes. Per exemple, davant el Màlaga, la segona part no vam atacar. Això era causa de l'esgotament que estava patint l'equip. Però també ens apunta el Josep, per exemple, que podem notar aquest cansament, com diem, però, per exemple, contra l'Almeria, si saps controlar el darrer minut, jugant amb cap, no perds el partit. Segurament és una de les altres lectures, no?, que es poden extreure dels últims 4 dies. Àlex, per exemple, hi ha cansament, sí, però contra l'Almeria es perden el 93 i el Màlaga et marquen el 75.
Sí, està clar que ja s'ha ajuntat tot una mica. No es pot dir que tot el rendiment de l'equip o tot els últims minuts tot és a causa del cansament dels minuts, perquè no seria just. Evidentment, l'equip comet altres errors o és poc contundent a les àrees, i sobretot, com molt bé abans deia l'Aleix, crec que era que els gols arriben en uns minuts molt específics, no específics, però vull dir que són complicats a vegades en aquells minuts, no? El cas de l'Almeria és l'exemple millor, perquè és el 93, si no recordo malament, i és un gol que, evidentment, un equip, doncs, potser amb més bagatge a la categoria, amb més minuts o amb una altra situació, un equip amb un home més no et fa un gol al 93, per molt bona jugada que puguin fer, perquè directament aquella jugada ja no existeix, no dones peu a que es pugui generar aquella jugada, no?
Aleix, una mica per al·lusions.
Totalment no, totalment d'acord. Jo crec que el dia d'Almeria el partit es trenca una mica anímicament amb l'errada en el penal, no? Són punts psicològics que el partit es pot trencar en aquestes accions i fa que després ja no acabis de trobar la concentració necessària per afrontar els últims minuts, no? Al final és molt important, i més a casa amb un rival com l'Almeria, que és un equip fet per estar dalt i per jugar a play-off, i que ho va tornar a repetir, per cert, ho va repetir ahir en el camp del Rayo amb 10, sí, i torna marcant el minut 94, no? Són indicadors, no?, de que l'equip està bé físicament, de que l'equip hi creu i que fins l'últim moment estan ficats, no? Llavors, jo crec que el dia de l'Almeria a casa, el moment que l'equip falla el penal, hi ha una davallada física, anímica, i no acabes de saber controlar els minuts finals, que són importantíssims, no? Si no podem guanyar, important no perdre.
Tens aquesta sensació també, Sergio, que fins i tot podríem parlar ara de dos punts que s'han escapat en els últims 4 dies?
Sí, totalment, totalment. Mira, jo el dia de la Ponce, que van guanyar 3-0, un partit a priori plàcid als últims minuts, vaig patir perquè, hosti, que no arribéssim als 5-10 minuts i marquéssim un gol, que Mackay va fer un munt d'aturades aquest dia, no? Però sí que els fantasmes dels últims 10-15 minuts que van patir a Vallecas, a Mallorca, pues són minuts que ens condicionen moltíssim. Perdre punts aquests 4-5 minuts és una dinàmica que hem de trencar, perquè si no ens passarà més i psicològicament es afectarà els últims minuts de no amarrar el partit.
Sí, segurament el millor exemple el tenim en aquell tram de Mirandés, Albacete, el d'ahir. Jo comentava que em recordava en certa manera pel minut en el que arriba el gol del Màlaga, una mica el desenvolupament del partit contra el Mirandés, no? Una segona part on no estava passant absolutament res, bastant insípida, els dos equips semblava que es conformaven amb el punt, o si més no tenien en certa manera aquest pacte de no agressió. Va arribar el gol del Màlaga i l'equip ja va ser massa tard, no va tenir capacitat de reacció, i contra l'Albacete tots van veure la fragilitat, no?, que acumulava l'equip després dels primers partits sense guanyar. Segurament sigui un dels punts més a tenir en compte, no? Pensant també que diumenge tornem a tenir partit d'aquells importants contra un teòric rival de la Lliga del Sabadell com és el Logroñés. A més, el primer equip, després ho comentarem, però el primer nou vingut a la categoria, el primer equip que puja de segona B, al qual s'enfronta el Centre d'Esport Sabadell, Àlex.
Sí, jo crec que el Sabadell faria bé, i suposo que fa d'oblidar-se una mica quin és el pedigrí o l'estatus del rival, perquè honestament jo, més enllà de l'Espanyol, que potser està un esgrau per sobre la resta, els altres equips, doncs sí, ara és el Logroñés i l'altre dia el Màlaga, però fent un bon partit i jugant el que tu jugues pots guanyar a qualsevol dels dos. A mi m'agradaria ser una mica menys resultadista. Es van perdre 2 punts, sí, però si els haguessis sumat en gran comptes de 7 tindries 9 i seguiries a un punt de permanència en comptes de 3, que és un partit. Vull dir, tampoc, em sembla, la pregunta que fèieu, no? Quin balanç fas? Jo crec que faria un balanç correcte. És a dir, hauria estat millor? Sí, podria, sí. Però no veig l'equip tan malament. Contra el Logroñés, evidentment, el que s'ha de millorar des del meu punt de vista, sobretot, són els gols. Perquè tens un problema golejador. Enrere és cert que hi ha una fragilitat, és cert, però jo crec que falles o no generes tant com hauries de generar per endur-te més avantatge al marcador durant els partits.
Aleix.
Sí, a veure, el que sí que s'ha de treure molt bona conclusió, crec jo, i això hem de recordar tot l'any, que hem sigut capaç de guanyar el Leganés, que també és un dels equips fets per pujar. El Màlaga és un històric, tot i que és un Màlaga low cost per la situació que viu actualment. T'ha guanyat per la mínima. A l'Almeria se t'escapa viu al final, no? I això són coses que has de treure la part positiva, i és molt important per l'equip. Per quan venen aquestes ratxes de 2, 3, 4 partits sense encadenar resultats bons, mirar enrere també i treure la part positiva de les victòries i de les derrotes, no? Has sigut capaç de guanyar el Leganés, i has de ser valent. Has sigut capaç de guanyar 0-3 amb autoritat al camp de la Pontferradina, que és un camp difícil. Has de mirar d'anar al camp de Logroñés de tu a tu i anar convençut de que pots treure els tres punts a Logroño.
Ens deia el Jordi Romagosa que les baixades morals en estrella del balanç quan tenim algun factor en contra, per exemple el gol, el penal fallat, etc., que ens penalitzen molt. Potser ens caldria treballar aquesta psicologia esportiva per millorar el rendiment del conjunt. I en referència al que deia també l'Àlex fa uns instants del pedigrí del rival, ens diu l'Héctor que venim d'on venia més bo aquest balanç, però també veient les tendències no deixen bones sensacions. Sembla que ens atasquem contra equips més petits i amb els grans estem més endollats, però segur que Hidalgo trobarà la tecla. Sergio, no sé si coincideixes en aquest sentit també.
Jo espero que sí, no? Que bueno, el Logroñés també és un equip que juga, deixa jugar, i bueno, a veure si encetem un gran partit entre les oportunitats que tenim i traiem els 3 punts. Com a anècdota, no sé si bona o dolenta, el Cartagena Logroñés va marcar Logroñés el 0-1 al minut 84, també a 5 minuts del final, no? 6 minuts del final. Bueno, a veure si canvia la dinàmica. Antonio fa rotacions per mantenir la gent el més fresca possible i emocionalment pues, sí que saben que l'equip és una pinya i van tots a mort, no? Jo espero que sí que es trenqui la dinàmica i anem cap amunt, no?
Un, per cert, va guanyar el Logroñés. Després ho comentarem, quan fem una pinzellada de la prèvia del partit. Són tres victòries consecutives, però sí que és cert que, Sergio, en aquest partit que comentaves, el Cartagena va tenir les millors ocasions de llarg. Pràcticament, en la primera arribada, el Logroñés, en el minut 84, es van dur els tres punts.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Nou minuts per arribar a les 8 del vespre. Us hem preguntat fa una horeta llarga quin balanç fèieu del tram de 5 partits en 15 dies de l'equip. I em quedo, per exemple, també amb més missatges que ens han arribat. Per exemple, el Jordi Sosa, que ens deia que realment s'ha demostrat bon joc, que Hidalgo ha sabut moure la plantilla per evitar sobrecàrregues, que ens falta saber tancar els partits, com dèiem, però generalment, encara que no acompanyin els resultats, veig un equip capacitat per anar endavant. En certa manera ho lligàvem, no? En aquest sentit, amb la fragilitat moral, o que no es faci una muntanya, segurament, d'aquests finals de partit que el Sabadell no ha sabut tancar. I ens comentaven també fa uns minuts, que em serveix també per introduir una mica el següent tema del qual volia parlar, el José María, que abans deia que els que van sortir de refresc semblava que estiguessin més cansats que els que portaven jugant 70 minuts i venien de jugar dijous, que aquí també tenim un problema, o per exemple que el Gerard Riera, que ens deia que ofensivament, sense Edgar ni Stoikov, l'equip no genera gaire gens, de fet, de perill, que és necessari que jugadors com Guruceta o Aaron Rey donin un pas endavant. Ja sabeu que podeu participar en l'etiqueta TP946 per guanyar productes oficials del Centre d'Esport Sabadell cada setmana. Teniu aquesta sensació? Us va deixar també aquest mal regust, entre cometes, del partit d'ahir, que els jugadors que van sortir de refresc, especialment en la parcel·la ofensiva, Àlex, començo per tu, no van aportar el que segurament desitjava Antoni Hidalgo en el partit?
Jo vaig tenir aquesta sensació completament i crec que, de fet, és una sensació que es pot extrapolar a més partits. Jo crec que Stoikov a banda i Edgar i també Juan Hernández, que abans de la lesió estava crec, a un bon nivell, i Néstor, perdó, l'altre dia, que va fer el gol i a part va estar molt bé. Els altres components de la part ofensiva de l'equip crec que, no sé si no estan al nivell o que no han de fer això, com deia molt bé l'oient, no? Un pas endavant, Guruceta el primer de la llista, no? Perquè crec que dependre tant de Stoikov i Edgar és un problema, sobretot quan tens 5 partits en 15 dies.
Al final aquí, Aleix, també el míster, i tu també en sabràs d'això, no? com a experiència a les banquetes, però un ha de saber dosificar els esforços, no? Saber fins on poden arribar els seus jugadors per evitar també mals majors, i una mica segurament va en la línia, no? D'ahir d'Hidalgo, pensa, ostres, és que porto 3-4 partits jugant amb aquests jugadors pràcticament els 90 minuts, si avui els carrego un altre cop amb 90 minuts, igual els mato, no?
Sí, totalment. Hi ha la part física, no? de la rotació i de la sensació del jugador, i segur que això, el míster, pues, són coses que es comenta amb el jugador, amb el preparador físic, amb Juve, amb el segon, i decideixes quins jugadors creus que et poden donar més pel tipus de partit que planteges o que imagines i per l'estat físic dels jugadors, no? Sí que és veritat que els canvis d'ahir no van donar el plus que necessitava l'equip. No sé si tant per un tema físic, per un tema mental o per un tema de que a vegades busques tocar una tecla i no l'acabes encertant, no? I torno també potser al que deia abans, no? Falta una mica de bagatge a la categoria, i això, l'única manera d'aconseguir l'experiència aquesta és en minuts, no? I intentar que els minuts siguin de qualitat i el més ràpid possible per tal de poder jugar a l'equip entrant des de la banqueta.
Sí que és cert, per exemple, Sergio, que Antoni Hidalgo ha fet servir molts homes també en aquest inici de temporada. De mica en mica anem trobant, sembla, l'11 tipus, o hi ha jugadors que ara mateix no els trauríem ni amb aigua calenta d'aquest 11 tipus, però Hidalgo ha intentat moure les peces en aquestes últimes jornades i la llàstima és que igual que van funcionar en altres partits, ahir no van funcionar.
Sí, 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 la veritat que està fent moltes rotacions, no? El calendari ho exigeix, que tots els jugadors possibles tinguin els minuts per compensar, no? aquesta càrrega de partits. Tinc davant la llista de minuts que duen els jugadors, la part dels jugadors, i estan molt parells, no? Hi ha gairebé un bon gruix de jugadors que porten 500, 800 i 600 minuts, no? que és una gran part de la plantilla, i aquell jugador número 12 a qualsevol equip, no? El que sempre surt de revulsiu, el Sabadell canvia molt. El Sabadell són 6, 5 jugadors que són de revulsiu, no? Que són de canvi, o són jugadors amb molts minuts, que és això el que està gestionant, jo crec que molt bé, l'Antonio Hidalgo, que després no surt, perquè després quan Ever, quan Guru i Aaron, gairebé al 70-58, que jo penso que sí, no? Que surten endollats, no li surten les coses, no són capaços d'entrar al partit de la manera que s'ha d'entrar, doncs mira, al final acaba notant-se molt aquest canvi, no?
Us giro una mica la pregunta, també per tenir les dues vessants del tema, perquè recordo, de fet, que just abans d'aquest tram de partits dèiem, ostres, és que un dels mals d'aquest inici de temporada és que no s'acaba de donar amb la tecla, amb l'onze ideal d'Antonio Hidalgo. Passats aquests 15 dies, teniu perfilat o creieu que el míster té ja aquest esquelet definit de possible 11 tipus, Àlex?
Sí, jo crec que sí. Jo no et diria l'11 tipus tancat, però sí un esquelet, no? Allò, un, dos, tres homes per línia, inclús un 8 d'11, una cosa així, que jo crec que haurien de ser pràcticament invariables durant la temporada si no hi ha sancions, lesions o partits molt seguits, no? Jo crec que un dels exemples clars i que millorarà molt l'equip han de ser els centrals, i també hi ha hagut, evidentment, temes de la lesió de Capó, després que Ibiza no podia jugar contra l'Almeria, etcètera, etcètera, però jo crec que consolidar una línia de centrals que si jugues cada 7 dies, doncs quan jugar 90 minuts sense problemes, jo crec que l'equip farà un pas endavant important.
Tu tens aquesta sensació, sensació també, Aleix?
Sí, jo crec que la sensació d'anar trobant l'11 tipus és bona perquè vol dir que els resultats acompanyen, perquè quan no acompanyen els resultats és quan l'entrenador mira més a la banqueta i mira de buscar més canvis per trobar solucions. Però també crec que per el que planteja el míster, a vegades busques característiques diferents, no? en els jugadors, tal com és molt important o històricament sempre es rota menys en les parelles de centrals o en el trio de centrals, en aquest cas, i la porteria, els carrilers, depèn del partit que busquis, si busques més profunditat o busques més equilibri. També hem vist a Grego jugant de pivot i de central, clar, no és el mateix un perfil com Grego al mig que un perfil més com un de Barrena, no? Però sí, quan el míster va fent pocs canvis és que la cosa pinta bé.
Sergio?
Sí, jo crec que sí, que té l'11 tipus al cap i fa jugar aquest 11 segons les circumstàncies, no? de càrrega de partit, com comentava abans. Però sí que té aquesta estructura d'equip ja formada i ho complementa segons els minuts de joc i els partits que tenim al calendari.
Per cert, i amb això ho remato abans d'anar a publicitat, però segurament per tots va ser una sorpresa, i ara m'endarrereixo un partit, me'n vaig al Sabadell-Almeria, per tots va ser una sorpresa aquesta titularitat de Diego Foli, la suplència, millor dit també, Dian Mackay, després del bon partit del porter gallec al Toralín, argumentava Antonio Hidalgo que volia tenir a tothom endollat, aquesta sensació de poder jugar a tothom en qualsevol moment, que tothom estigués preparat, que potser contradiu una mica el que comentàvem, ara de tenir un possible esquema, de tenir un possible 11 tipus, que també, evidentment, un entrenador ha de confiar en els seus millors homes per poder jugar cada setmana. Però us va sorprendre en major o menor grau aquesta suplència, dient Mackay, Àlex?
Sí, sí, a mi absolutament em va sorprendre. Però, de fet, si recordes l'última roda de premsa, Hidalgo va explicar que ell havia parlat amb els seus porters, amb els dos, i els havia explicat perfectament el que volia, no? Entenc que Mackay serà el porter titular i que tot... I precisament per això va jugar Foli, és a dir, com que preveu donar-li 42 jornades o 41 jornades a un, doncs en un calendari molt atapeït, posa l'altre. A mi em va sorprendre. També és veritat que segurament, bueno, segurament no, al 100%, doncs és un porter que els entrenaments està rendint perfectament, puja el nivell i també és una recompensa per un noi que segur que ho està fent molt, molt bé els entrenaments.
i segurament també Aleix, el que comentàvem, no? Vam comentar durant la setmana aquí a Ràdio Sabadell. Prens aquesta decisió també motivat pel bon partit que ha fet el teu porter al Toralín, que en altres circumstàncies igual aquesta decisió de rotar la porteria te l'aguantes una mica per més endavant.
Sí, això és curiós perquè jo crec que hi ha un canvi de tendència. L'altre dia, precisament, fa dues setmanes, vaig fer un tuit. 14 dels 22 equips de la categoria han jugat dos o tres porters en 10 jornades. Això és una dada significativa perquè
molt curiosa,
normalment
sí, sí.
La porteria, el porter suplent juga a la Copa del Rei, no? Si hi ha alguna lesió, acumulació de targetes, no? Alguna expulsió, si no, el porter suplent normalment té poques oportunitats, no? I és una dada curiosa com només 8 equips, si no vaig equivocat, han mantingut sempre el mateix porter, no? I això és bo, és el que deies, és bo. És un tema de gestió de grup, crec que el míster això ho controla molt bé, la gestió de grup, no? I és important també per un company, com en aquest cas Folí, poder participar i sentir-se important dins de l'equip.
L'Almeria, sense anar més lluny, també, el dia que ve aquí a jugar a la Nova Creu Alta, canvia el seu porter.
Correcte.
Respecte a l'últim partit contra el Girona. Sergio, vols afegir alguna cosa més al voltant del tema?
Bueno, a mi també em va sorprendre, no?, la titularitat de Fuoli. Però, bueno, és això que comentàvem. Fer pinya, fer equip i donar minuts. Donar minuts com va passar al camp de la Ponferradina, que van jugar a Olmo i que no és un habitual, no? Romero, Antonio Romero, van tenir minuts i això, bueno, té endollats els jugadors i té l'equip a tope sempre.
8:02 del vespre, fem una aturada per la publicitat i de seguida seguim aquí al Tribuna Preferent amb l'Àlex Viescas, amb l'Aleix Iol i amb el Sergio Pellicer comentant aquest final del tram exigent de partits del Centre d'Esport Sabadell, aquesta última derrota contra el Màlaga i també el futur del conjunt arlequinat que passarà per Logroño d'aquí a tot just 6 dies. Publicitat, com diem, i ara tornem.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paguen un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Guiló, 6.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dimarts?
Primer el que farem és analitzar el programa d'atenció als primers brots psicòtics del Parc Taulí.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Després, de la mà de la sabadellenca Anna Nassarre, ens endinsarem en el món de l'òpera amb un llibre que ha escrit d'entrevistes a personatges rellevants d'aquest sector musical. I acabarem conversant amb la sabadellenca Noemí Casquet. Ella és periodista, escriptora i divulgadora sexual i ara està triomfant a TikTok i a YouTube amb les seves classes sobre sexe.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 11:45 fins a 2:45.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946. Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Vuit i quatre minuts i mig del vespre, en directe a la 94.6, en directe al Tribuna Preferent d'avui dilluns 9 de novembre del 2020. Estem fent tertúlia amb l'Àlex Viescas, company del diari AS, amb l'Aleix Iol i amb el Sergio Pellicer per analitzar el que ha estat aquest tram de partits del Centre d'Esports Sabadell en els últims dies. Insistim que podeu seguir participant amb aquesta etiqueta TP946, com per exemple el que ens deia abans el Javi fa una bona estona, que els partits a casa no podem perdre, sobretot si són seguits. Em quedo amb un detall, amb una estadística. El Sabadell ha jugat ja 5 partits a la nova Creu Alta i només ha estat capaç de guanyar un d'aquests 5. 4 punts fora de casa, 3 a casa. Sí que és cert, Àlex, començo per tu, que hi ha hagut rivals d'entitat, han passat rivals d'entitat per aquí per l'estadi, Almeria, Espanyol, Leganés, contra l'equip que guanyes, també, per exemple. Però, clar, és un balanç massa pobre, no?, per... En un escenari per un nou vingut que segurament sí que és cert que està molt condicionat a la manca de públic avui dia, però un nou vingut a la categoria s'ha de fer fort a casa.
Sí, la lògica diu això, no? Que al final on sumaràs més punts, però no tu, sinó tothom, és els partits a casa. El problema és que tal com està la situació actual sense públic a les grades, jo crec que no és tan problemàtic. És a dir, un 1 de 5 en una lliga normal seria més problemàtic que si no hi ha públic, perquè al final vas a jugar a Ponferrada o a la Romareda, no és el mateix. També per bé o per malament, perquè, per exemple, el cas de la Romareda tots sabem com és el públic de Saragossa, no? Però, sí. Però en tema, crec que per un recent ascendit jugar sense públic no em sembla que sigui un desavantatge, sobretot, evidentíssimament, fora de casa i no a casa, evidentment, el Sabadell seria més fora amb el seu públic, no? Però no em sembla tan dramàtic precisament per això, perquè no hi ha públic.
Tenim el cas, per exemple, més recent del Sabadell, que no havia aconseguit guanyar mai el Toralín contra la Ponferradina i va ser capaç de fer aquest 0-3.
És que no és el mateix, el Toralín o el camp del Lugo amb públic o sense públic, és que és diferent.
Sí, sí, totalment. Us preocupa en aquest sentit també, Aleix, Sergio, aquest mal inici del Centre d'Esports Sabadell a la nova Creu Alta? Ho atribuïu a l'entitat dels rivals que han passat per aquí? Com us expliqueu aquest 1 de 5?
Bueno, al final, mirar el rival des del punt de vista dels rivals més grans, no?, de la categoria, o els rivals en principi més assequibles, és relatiu, no? Al final, el dia del Leganés, sobre el paper, no ets el favorit, no? El dia del Leganés és un partit que a priori no està a les quinielles perquè el guanyis, no? I és el partit que treus. El dia del Almeria vas tenir el punt a la boca fins al final, quasi, no? Jo crec que això, com comentava l'Àlex molt bé, el fet de ser un rival, un equip ascendit i jugar a porta tancada, no?, amb els camps buits, relativitza molt el factor camp, no? Perquè també ara te'n vas a les Gaunes, no?, que a la Nova de les Gaunes, no?, que és un camp complicat normalment hi ha gent, apreten, és incòmode pels equips rivals i, mira, és un avantatge, no?, visitar aquests estadis de moment a porta tancada. Potser la segona volta, si comencem a poder anar als camps, ja serà diferent, no? Però tot el que ja tingui sumat, doncs millor.
Tant de bo puguem tornar aviat als estadis de futbol.
Seria una bona notícia.
I tant. Complicada ara sembla la cosa amb l'actual situació de la pandèmia, però bé, esperem que en el futur es pugui instaurar aquest protocol per tornar a aquests estadis de futbol. Sergio, tu com valores, en la línia dels companys que dèiem, aquest 1 de 5 del Sabadell a la nova Creu Alta?
Sí, a casa t'has de fer fort, no? A casa... Has de mirar de ser tu el que porti la iniciativa del partit i anar a mort, no? No pots deixar un minut sense anar per el partit. Això del Covid sense públic té la seva part bona i la seva part dolenta, no? La seva part bona perquè tens el jugador número 12 allà a la grada i la part dolenta, que no tens aquella pressió quan encetem aquesta dinàmica negativa de la gent... la gent amunt dels jugadors, no?, que sempre passa a la nova Creu Alta, no?, que s'exigeix al jugador que vagi a mort. Pues bueno, té les seves coses bones i les seves coses dolentes, no?, però sí que a la nova Creu Alta ens hem de fer forts i no aconseguir tants punts.
Intercanvio ara una mica l'ordre. Tu, Aleix, quan entrenaves, quantes vermelles has rebut en la teva carrera? Es pot dir? No es pot dir?
Sí que es pot dir... Bueno, no les tinc comptades. No les tinc comptades. Sí que és veritat que a mesura que m'he anat fent gran és una cosa que he evitat, no? Ara, per exemple, els últims 3 anys vaig estar al júnior de Sant Cugat i en els 3 anys no he vist cap targeta vermella, i en els 3 anys m'atreviria a dir-te que he vist dos grogues, potser, no m'equivoco, contra el Manresa i el Camp del Llano. I crec que no és una bona notícia, no?, que l'entrenador vegi una groga, perquè, ostres, és important per l'equip quan hi ha un dubte i mires a la banqueta veure el teu entrenador, escoltar-lo, veure com et mira, com et parla, com indica, no és el mateix, no? Però, bueno, Antonio suposo haurà d'omplir com a mínim un parell de partits, no?, un o dos partits, no sé si ha sortit ja la sanció, però mai és una bona notícia mirar la banqueta i veure que l'entrenador no hi és.
Així explicava, anem a escoltar-ho, Antoni Hidalgo, aquesta acció, minut 87 de partit, en la qual Pulido Santana li ensenya dues targetes grogues.
Li he demanat explicacions, targeta groga, i després no he dit res més. Una altra, bueno, tenia ganes de treure la segona targeta groga. Estava clar que estava més pendent de la gent que teníem a la grada que de pitar o treure les targetes grogues que toquen. Evidentment, esperem que no es toqui més aquest àrbitre, i a partir d'aquí continuar.
Contundent, en les seves paraules, Antonio Hidalgo, demanant que aquest àrbitre no xiuli més al centre d'esports Sabadell. Què us va semblar tot plegat, no?, el que dèiem? Venia d'una falta dura de Verpena, protesta Antonio Hidalgo, li ensenya aquestes dues targetes grogues. Què us va semblar, Àlex?
Bueno, a mi em sembla que al final és una jugada, una acció al moment. Vens a perdre el dijous a l'últim minut, veus que se t'escapa un altre cop un partit a casa, un partit que t'havia posat més o menys a cara o que havies tingut més o menys igualat, i jo crec que és fruit de la desesperació aquesta, de no saber gestionar, diguem-ne, la frustració de no guanyar el partit, però en un moment puntual, en una acció, no crec que sigui ni cap problema, ni que vagi més enllà, i sí, doncs hi haurà un o dos partits de sanció, els que siguin. És un hàndicap perquè no hi ha l'entrenador, per suposat, però tampoc crec que sigui un perjudici molt gran ni que haguem de fer cap problema d'aquesta expulsió.
Aquí Aleix anava una mica també en la pregunta d'abans, per com gestionar un equip, no?, el fet que, el que deies tu, girar-se i que en el pròxim partit no hi sigui l'entrenador, com es porta això? Com ho porta un equip?
Bueno, no és una situació agradable, no? Al final sí que l'entrenador pot tenir comunicació via telèfon o està comunicat amb la banqueta, no? Veurem si és Juve la persona que pot estar donant instruccions, o no sé com està exactament aquest tema,
sí,
no?
En els últims partits, per una qüestió federativa, l'hem vist a la grada, el Juvenal Et Jogo, i l'altre dia, els últims minuts, és Ignasi Salafranca qui fa aquestes funcions de primer entrenador.
Per això, doncs, en aquest cas, suposo que Juve estarà en contacte amb Ignasi per tal de que sigui el menys hàndicap possible, no? No comunicar-se amb, bueno, les decisions que es prenguin es poden prendre igualment, no? Però, bueno, sí que és veritat que mirar la banqueta i veure la cara del teu entrenador sempre és un plus.
Sergio, tu què et va semblar l'acció?
Pues una mica surrealista, no? Perquè sí que va ser una falta de targeta groga, no hi ha dubte, no? Però l'àrbitre no va veure l'acció, i va ser Eber el que li va dir a l'àrbitre para el joc, que li ha fet mal, no? Després, les protestes d'Antonio Hidalgo, l'àrbitre que diu que li han dit pel pinganillo, no sé qui, no? El mateix dia del partit ho comentava amb un amic i company, que si era el VAR el que havia entrat o era el quart àrbitre, no sé, una mica tot surrealista. Antonio, a la seva declaració, diu que la primera demana explicacions, però la segona no entén per què, no? Pues, és una miqueta allò, no? Tot enrevessat i sense saber ben bé què va passar allà.
Sí, contundent, per això en les seves paraules Antonio Hidalgo demanant que no li toqui aquest àrbitre més al centre d'esports Sabadell. No és massa freqüent que un entrenador digui això. La part bona pel de Canovelles podria ser que, revisant l'acte, per cert, acabo de comprovar ara, i la Federació Espanyola encara no ha publicat les sancions d'aquesta jornada, perquè evidentment encara s'ha de tancar aquesta nit amb un partit, per tant, segurament o demà passat tindrem ja la resolució al voltant d'Antonio Hidalgo, però aquí la notícia esperançadora pel centre d'esports Sabadell és que no es va tractar d'una vermella directa, van ser dues targetes grogues consecutives, i aquí, com dèiem, si no passa res estrany, Àlex, tu que deus tenir també controlat una mica tot el tema federatiu, reglamentari, etc., no hauria d'anar a més d'un o dos partits.
No, no, evidentment, si no és una expulsió directa per un insult o una acció així, no hauria de portar més sanció que la que porta la pròpia expulsió. I, a més, tenint en compte, tal com ho va explicar Hidalgo a la roda de premsa, doncs, home, potser va dir una paraula més alta que una altra, però, evidentment, no el va insultar, no va fer res, perquè va dir literalment que l'havia demanat explicacions i després havia tres més, amb la qual cosa jo no crec que vagi més enllà de la pròpia sanció de l'expulsió.
Doncs esperem que es quedi en una anècdota i que Antoni Hidalgo no s'asseurà segur si el club, vaja, no sé si presentaran al·legacions en aquest sentit, però molt difícil que es pugui revocar una sanció com aquesta. No s'asseurà el Nuevo Las Gaunas i sí que ho farà, si tot va segons el previst, ho podria fer en el pròxim duel del Centre d'Esport Sabadell, que serà d'aquí a 15 dies a l'estadi de la Nova Creu Alta contra la Unió Deportiva Les Palmes. Teniu aquesta sensació també, ara ja girant tot de cara al futur, que hem tancat una etapa de 5 partits, tenim un illot al mig, que és el partit del Logroñés, i després torna a venir la bogeria de partits, Aleix?
Sí, com comentava l'Àlex abans, no? Les normes són per tots iguals i el fet de ser un equip que juga al play-off i tenir partits suspesos, ara vindrà el partit de l'Alcorcón pel tema dels positius, o bueno, falsos positius, no? Al final, amb el tema sí. del Covid. També és veritat que ara el partit del Alcorcón, en aquell moment l'equip tampoc estava bé, no? Potser quan et dongui arribar al partit estàs en una bona dinàmica i ha sigut millor, això no ho sabrem mai, no? Sí que és important ara anar partit a partit, no? Com diu el tòpic, pensar en Logroño, mirar de fer-nos forts fora de casa, venim de fer un molt bon partit a Ponferrada, al Toralín, i després rebem a Les Palmes, també un equip que està tampoc està molt lluny nostre ara mateix a nivell de classificació. Si treu resultats positius aquí, l'equip arribarà amb força, no? I amb les piles carregades al segon turmalet de la temporada.
Permet-me fer un parèntesi també amb el cas del Corcón, perquè ho deia l'Adrián Arroyo també durant la transmissió de l'altre dia, no? Al final té nassos, l'Alcorcón, qui no estigui molt, molt posat, ahir va perdre contra el Fuenlabrada 0-3, si no vaig errat, acabant amb 9 jugadors. Per cert, el partit arbitrat pel navarrès Galé Capesteguía, el mateix àrbitre del Sabadell-Almeria, i en aquest sentit ha destituït en les últimes hores el seu tècnic Mere Hermoso. Què passa? Que al final un partit de la... Ara tiro de memòria, però diria que era de la sisena, setena jornada de Lliga, que s'hauria d'haver disputat, perquè hem vist, per exemple, el partit de primera divisió aquest cap de setmana entre la Real Sociedad i el Granada, amb el conjunt nazarí condicionadíssim pel brot en l'equip. Clar, el Sabadell ha de jugar contra un equip en una data amb un nou entrenador, en una data per determinar... No sabem encara aquesta data, no sabrem la dinàmica en la qual arribarà aquell partit, però està clar que l'Alcorcón no arribava tampoc massa bé aquell duel. Sergio, per exemple.
Sí, no, això condiciona molt, i això... Però bueno, al final has de jugar amb aquesta circumstància del Covid i de la Liga, no? Perquè el protocol, pues, no, encara no sabem com funciona, no? Perquè... Podem esperar que en qualsevol foradet que hi hagi que es pugui jugar aquest partit, ens ho ficaran i no sé si era avui aquest dematí a la ràdio que ho comentaven, no? que potser d'un dia per l'altre que jugueu aquest dimecres.
La setmana que ve.
Sí. Pues, podria ser perfectament.
Àlex, no sé si volies comentar alguna cosa al respecte.
Sí, no, volia comentar el que deies abans del tram aquest de 5 partits. Jo és que inclús tiraria més enrere i diria que has acabat un tram d'un quart de la temporada, no? De 10 partits. Et queda només un pendent, amb la qual cosa ja tot s'ha igualat una mica. Li queda també una Almeria, una al Girona, però vull dir, ja més o menys tothom, ja ningú té molts partits aplaçats. Ja no hi ha allò de dir, bueno, anem últims amb 0 punts, però és que portem dos o tres partits menys que l'altre, vull dir. Això ja ha desaparegut i jo crec que faria bé l'equip de dir, molt bé, hem fet un quart de la temporada, estem amb les opcions de permanència absolutament intactes, inclús si enganxem una bona dinàmica, com imaginem-nos que guanyem a Logroñés i a Les Palmes, inclús per respirar amb certa tranquil·litat i encarar tot el que ve després, que serà duríssim, com ja se sabia des del minut 1 que posés segona divisió.
Ens deia, per exemple, el Miquel, que valorava aquest tram com a bo, 7 punts i a prop de la permanència. Ara ens diu el Manel també que són 7 punts de 15 possibles en els últims 5 partits, que no són males xifres. La llàstima és que vam començar molt malament, però paciència i confiança al cos tècnic i als jugadors. La sensació és aquesta, no? També, no sé si coincidiu, Aleix, Sergio. Que calma, que està molt a prop la permanència, que és cert que ens hem dut un parell de galledes d'aigua freda, però que seguim a 3 punts de la lluita.
Sí, totalment. Jo crec que tots som conscients de que tant de bo a la jornada 41, a falta d'una jornada, estiguin salvats matemàticament, no? És un equip recent ascendit, a segona divisió, al ser una lliga de 22 equips, penalitza molt els equips que acaben de pujar. Sempre dels 4 descensos, normalment 2-3 són dos dels que acaben de pujar. Mentre l'equip estigui viu, estigui prop de la salvació i tant de bo, podem mirar la salvació una mica de reull, estan 3, 4, 5 punts per sobre de la salvació, jo crec que som conscients de que aquest equip està fet per això i aquest any tocarà patir i tocarà ser el més regulars possibles, no? per no enganxar dinàmiques molt dolentes i desenganxar-nos de l'equip que marqui la salvació.
Sergio?
Sí, som un equip que hem guanyat partits, hem jugat partits per guanyar-los, que s'han perdut, hem jugat partits contra equips de que abans es deia que no era de la nostra lliga, però al final tots 22 equips són de la mateixa lliga, no hi ha una lliga B i una lliga A, no? I tornem al que parlàvem abans, aquesta setmana pues, podrem fer un alto, no? en la dinàmica d'aquests 5 partits i plantejar el partit amb calma, amb totes les condicions òptimes per fer un partit en totes les condicions, jo penso que sí.
Sí, ja va bé, la veritat, carregar en certa manera les piles, perquè portàvem uns dies que eren una autèntica bogeria. De fet, us trasllado aquesta reflexió també que fèiem avui a l'Hotel Suís. I tu, Àlex, ho has seguit de ben a prop, amb el funcionament d'aquesta Lliga Smartbank, però clar, hi ha coses que són difícils d'entendre, que els 4 equips que van jugar entre setmana, ja no dimecres, sinó el dijous, hagin de jugar un diumenge. Ja no parlem de l'horari del Sabadell, 2 de la tarda, a 20, ara tiro de memòria, diria 5 partits per darrere. És que d'aquí a 40 minuts tenim programat un Girona a Les Palmes. Sí. Hi ha coses que són molt difícils d'entendre a vegades,
Sí. Mira, jo porto professionalment 11 anys fent partits de segona divisió i mirant la segona divisió i no he acabat d'entendre encara com posen els descansos i els horaris. A vegades sembla absolutament arbitrari, no hi ha un sentit. Evidentment hi havia el contenciós entre la Lliga i la Federació per no jugar divendres i dilluns, però això s'ha resolt perquè el Girona juga d'aquí una hora i 10 minuts. Amb la qual cosa no entenc que l'únic motiu per no espaiar el descans, espaiar els partits, i permetre més descans als jugadors és purament econòmic, no fer coincidir partits a la mateixa hora perquè les televisions tinguin menys audiència. No crec que hi hagi una altra explicació.
Sí, al final tot apunta a una qüestió d'interès, no? Que al final un canal televisiu pugui triar un partit, perquè és que si es basa en un criteri de descans, podríem dir, Aleix, Sergio, tampoc és que no té massa sentit, no està ben parit això, perquè al final és que no passa ni 72 hores entre un partit i un altre.
No, per res. Qui paga mana, no? En aquest cas, la tele decideix els horaris i no són horaris pensats en el descans del jugador o pensats en un criteri lògic esportiu, no? De descans i competitiu a la vegada, no? No pot ser, pel bé del futbol, que un equip tingui 72 hores de descans entre partit i partit, tenir la possibilitat de jugar, per exemple, el dilluns, havent-hi el dilluns jornada, no? Havent-hi el dilluns jornada perquè els equips que juguen dijous no poden jugar dilluns, ja sé que no és el millor, no? Però bueno, en aquesta situació que tampoc es pot anar als camps de futbol, que tot el futbol que podem veure és per la tele, doncs bueno, pues almenys respecta els horaris de descans dels jugadors, no? I pensa en el bé de la competició.
Sergio, vols afegir alguna cosa més? Aquesta crítica col·lectiva?
Sí, tinc la mateixa opinió, no? Que es podia jugar avui sense cap problema. Podien haver dos partits avui. El problema és que la televisió mana, la televisió la que paga, no? com deia abans, i s'han d'adaptar.
Va, rematem aquests últims 5 minutets que tenim de programa parlant del Logroñés. No sé si heu pogut veure alguns partits del Logroñés aquesta temporada.
Jo, honestament, sencer no n'he vist cap. Sencer no he vist cap. He vist estonetes i és un equip que em sembla interessant. Em sembla que porta, evidentment, uns resultats molt bons. 14 punts en 10 partits, jo crec que són uns números que està molt bé, i també és un equip bastant equilibrat. Només li han fet 10 gols, el qual parla bastant bé d'ells.
A més, amb aquest afegit, que porta d'aquests 14 punts, 9 han estat de forma consecutiva els 3 últims partits. Vosaltres, sí, Sergio, sí, Aleix, sí, sí. Heu vist també partits del Logroñés aquesta temporada? Heu pogut veure...
Sí, jo els he pogut veure. És dels equips que ha jugat ja amb 3 porters, en aquest cas per lesió, tant Rubén Miño com Roberto Santamaría han tingut lesions i va debutar el tercer porter del filial i amb molt bona nota. També és veritat que el Logroñés és molt fort a casa, és un equip que està molt fort a casa, és un projecte molt consolidat, el seu entrenador és la tercera o quarta temporada, sisena temporada al club, d'on ja va ser jugador també, i és un projecte que potser ens treu una mica de maduresa, no?, en aquest aspecte. És un projecte consolidat, és un equip veterano i és un club que està fent bé les coses perquè li ha costat molt tornar al futbol professional. I perdona si no m'equivoco, l'últim cop que vam visitar el nou Les Gaunes va ser amb una victòria 1-2 amb gol d'Aurife, i va ser l'any que el Sabadell descens a tercera divisió amb els Aurifes, Canyades i companyia.
Doncs esperem que porti un altre destí, en aquest cas al Centre d'Esports Sabadell enguany. Tu, Sergio, tens alguna referència d'aquest Logroñés?
He vist resums, no he vist cap partit sencer, no? I sí que, abans ho comentava el company, sí que és un equip que fa el mateix a fora que a casa, no? Té 2 partits guanyats a casa, 2 partits guanyats fora, un empatat, 10 gols a favor, 10 gols en contra... I guanya o perd els partits per la mínima. Resultats molt ajustats.
Tu parlaves abans, Sergio, que no hi havia, o creus que no hi ha una Lliga A i una Lliga B, que els 22 equips són de la mateixa Lliga, però si li haguéssim de posar una etiqueta, en aquest cas al Logroñés, ni que sigui perquè et porta la mateixa del Centre d'Esport Sabadell, d'equip que acaba de pujar a segona divisió, sí que és un equip de la mateixa Lliga, no?
Sí, si li posem l'etiqueta aquesta, sí, no? És del nostre grupet, no? Del que hem de guanyar sí o sí, no? Vale, sí, sí.
Tu, Àlex, també, ja, i amb això ja ho anem rematant, tens aquesta sensació també que és un partit aquest contra el del Castellón, el del Cartagena, que tenen potser un puntet més d'importància per aquesta mateixa etiqueta que la resta?
Sí, però no especialment, eh? És que jo insisteixo en que fora de l'Espanyol, amb la que per dir-ho, el Sabadell va estar molt bé, sobretot a la segona meitat, i els va posar molts problemes al partit contra l'Espanyol. Els altres equips, és que em sembla, o sigui, jugar contra el Cartagena, jugar contra el Màlaga, no veig, evidentment, el nom i la plantilla, però després, a l'hora de jugar, jo no hi veig tantes diferències.
Aleix, remata-m'ho, va.
Doncs, bueno, com comentava l'Àlex ara també, no? El fet de ser el recent ascendit, sembla que has de buscar els cosins germans, no? Els equips amb un pressupost també més, amb un límit salarial més ajustat, com nosaltres, no? Però al final jo crec que també cada any hi ha un equip revelació, no? Potser ens està gustant més aquest inici per la falta d'experiència a la categoria, per molts jugadors nous, joves, però les ganes de fer-se un nom dins de la categoria ha d'ajudar també a treure aquest projecte endavant i segur que amb la unió de tots ho aconseguirem.
Serà un partit ajustat, eh? Això no cap, segurament, cap mena de dubte. Entre la Unió Deportiva Logroñés i el Centre d'Esport Sabadell, dos equips que han començat d'una manera diferent aquests primers 10 partits de Lliga. Sí que és cert que el Logroñés tampoc semblava que acabés d'arrencar, però amb aquests 9 punts consecutius s'ha consolidat a la zona tranquil·la de la classificació. Em queda un minutet i mig de programa, bàsicament per demanar-vos una porra. Àlex, començo amb tu, va.
0-2.
Doncs 0-2 de l'Àlex Viescas, el company del diari AS. Gràcies, Àlex, una abraçada. I gràcies per aquest debut també al Tribuna.
No, a vosaltres.
Amb l'Aleix Giol, Aleix.
1-2.
1-2 per l'Aleix Giol. També una abraçada ben forta, Aleix, i casa teva aquí, Ràdio Sabadell. Eh?
Gràcies, Pau.
I el Sergio Pellicer, va, Sergio, remata-m'ho amb una porra.
0-1.
0-1 amb el Sergio Pellicer. Per cert, Sergio, molt breu, què tal amb el Sabadell Inclusiu, aquests entrenaments?
Pues perfecte fins a l'aturada del Covid, no? Que els tenim a casa i...
I amb ganes de tornar ja, no?
A l'Iespa, sí.
Doncs esperem que pugui passar aviat i que pugueu tornar a entrenar a Olímpia. Sergi, una abraçada.
Moltes gràcies.
Una abraçada també del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports de Ràdio Sabadell. La pròxima setmana, dilluns, més tribuna preferent. Abans, ja sabeu, demà tenim una cita amb l'Hotel Suís a partir de les 2 i diumenge amb el Sabadell en joc des del Nuevo Las Gaunas a partir de les 6 de la tarda. Una abraçada, adeu-siau.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.